Bon dia, el pàrquing de la Fageda estarà tancat durant uns mesos per obres.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Especialment també la integració paisatgística per treure una mica aquesta imatge de camp on els cotxes ara s'han d'ordenar, s'aparquen d'una manera més o menys ordenada, però que ens agradaria que fos molt més formalitzat.
És el director del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, Xavier Puig, en declaracions a Olot Televisió i a Ràdio Olot. Mentre donin aquests treballs, les alternatives principals per accedir a la zona central del parc seran l'ús del transport públic o l'accés a peu des d'altres aparcaments. És una actuació per tal de reordenar l'espai i ser més respectuosos amb la zona natural. Com a alternativa, hi haurà un servei de bus que connectarà la Vall d'en Bas amb la Fageda. De seguida coneixem els detalls d'aquest i altres temes, però abans repassem la resta d'actualitat d'aquest primer dia de març a aquest dimecres 1 de març de 2023, com sempre, en titulars.
El dia en 4 minuts.
L'Escola de Noves Oportunitats a la Garrotxa i la Fundació MAP de Ripoll participaran a la segona fase del projecte Vitamina, que engloba les comarques d'Osona, el Moianès, el Ripollès i casa nostra, la Garrotxa. L'objectiu és compartir projectes d'ocupació, empresa, emprenedoria i educació. Olot segueix creixent. La capital de la Garrotxa ha tingut un increment de més de 400 habitants durant el 2022. Els nous ciutadans provenen cada vegada més d'arreu de l'Estat. I la falta d'habitatge posa en perill el relleu generacional de molts pobles. És el cas d'Argelaguer, on el dèficit de vivenda repercuteix directament sobre l'arribada de famílies joves al poble. També parlarem de cultura perquè Vivir Muntanya celebra la 8a edició amb l'alpinisme com a gran protagonista. És la mostra de cinema i xerrades relacionades amb la muntanya que se celebra al Cinema Olot aquest divendres i dissabte. L'empresa de reciclatge tèxtil Triturats la Canya i l'associació Integra s'uneixen per fer front a la necessitat que generarà la nova directiva europea de residus tèxtils que obligarà a reciclar els excedents que fins ara es llencen a l'abocador. Les dues entitats han estat col·laborant els dos darrers anys per determinar la viabilitat del projecte. En esports parlarem del Club Patinatge Artístic Olot, que mesurarà el seu poder al Campionat de Catalunya. Intentarà repetir l'èxit gironí aquest cap de setmana al Palau d'Esports de Granollers. I la Unió Esportiva Olot va portar el seu projecte esportiu i social a l'Ateneu Barcelonès. El president Joan Agustí va tornar a demanar a la Federació Catalana de Futbol que defensi les llicències dels jugadors.
Bassols Energia presenta l'energia al núvol.
Què? Ara també l'energia al núvol?
Escolta, és la solució per conèixer i gestionar millor l'energia produïda amb el teu sistema fotovoltaic. Podràs compensar econòmicament la teva factura fins a cost zero.
I puc guardar-la?
I tant, sense data de caducitat o traspassar-la a una segona residència. Posa't en contacte amb nosaltres i t'informarem sense cap compromís. Bassols Energia, l'energia verda de casa.
Obrim el focus, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. Fiscalia manté la petició de pena a Borràs i rebaixa la dels altres acusats arran del pacte. Aquest dimecres es fa la 8a i última sessió del judici a la presidenta de Junts, acusada de prevaricació i falsedat documental. El govern admet que ha fallat en el cas dels bessons de Sallent i diu que és un fracàs del sistema. Patrícia Pla ja ha demanat disculpes en nom del govern i diu que s'arribarà fins al final per saber què ha passat. Les petrolieres haurien apujat preus per quedar-se part de l'ajut de 20 cèntims a la benzina. Un estudi explica com s'haurien apropiat de 723 milions d'euros públics que haurien engreixat els seus beneficis. A la pàgina internacional, el director de l'FBI diu que el virus de la Covid va sortir d'un laboratori de Wuhan. Ho ha afirmat en una entrevista a la cadena Fox News, on ha afegit que és la hipòtesi principal amb la qual treballen i ha acusat la Xina d'impedir la investigació. I almenys 32 morts i 85 ferits en un xoc de trens al centre de Grècia. Un tren de passatgers i un de mercaderies han xocat a gran velocitat al centre del país, a Tessàlia.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
La situació de fred intens sembla que va passant, tot i que aquesta matinada serà molt freda, torna glaçada. De fet, des de mitjanit ja baixàvem a 0 graus a Olot. Ahir va pujar una mica la temperatura màxima, 13 de màxima. Però bé, destaquem doncs que la tendència serà pujar relativament la temperatura a partir de demà. Avui seran estables, novament màximes de 12, 13, 14 a l'interior, 15, 16 cap a la Costa Brava. Aquí a la matinada també començarà freda, entre 0 i 4 graus, i a la zona prelitoral entre 0 i 3 sota 0. Però cal destacar valls del Pirineu, d'Osona i de la Garrotxa i Ripollès, on es podria baixar cap als 4, 5, 6 sota 0, al Pirineu puntualment 8 sota 0, i alta muntanya encara molt fred, cap a 10 sota 0, però no són els 17, 18 sota 0 que vam tenir el dilluns de matinada. En definitiva, tendència avui una mica més de bonança, núvols i clarianes, al matí mig enterbolit, alguna boira molt aïllada, no és una situació de molta boira, i tramuntana moderada, no pas forta, a l'Empordà. A la tarda pot estar mig carregat de núvols, però sense pluja. Dijous, dia variable, mig ennuvolat, la temperatura una mica més alta, tant de dia com de nit, però les nits encara fredes i englaçades a tot l'interior fins al prelitoral. A la tarda es pot ennuvolar, aquest dijous, i no descartem alguna gotellada. El cap de setmana el preveiem amb temperatura més suau, boides al matí, nits fredes, però sembla que amb poca nuvolositat.
Toca el producte, emporta-te'l, aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot, diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem a matèria informativa d'aquest dimecres 1 de març del 2023 i ho fem parlant del pàrquing de la Fageda, que serà tancat durant uns mesos per obres. Mentre durin els treballs, les alternatives principals per accedir a la zona central del Parc Natural de la zona volcànica de la Garrotxa serà l'ús del transport públic o l'accés a peu des d'altres aparcaments. És una actuació per tal de reordenar l'espai i ser més respectuosos amb la zona natural. Com a alternativa, hi haurà un servei de bus que connectarà la Vall d'en Bas amb la Fageda. Ens porta tots els detalls la Natàlia Bonet.
Aquest proper mes de març està previst que s'inicien les obres de reordenació de l'àrea d'aparcament i de pícnic de Can Serra, a la Fageda d'en Jordà. Els treballs se centraran a millorar els accessos, aconseguir una integració paisatgística de l'espai en l'entorn protegit on es troba i augmentar la seguretat pels usuaris de l'àrea, una de les zones més freqüentades del Parc Natural de la zona volcànica de la Garrotxa. Unes obres que implicaran que durant molts mesos els visitants hagin d'aparcar en altres zones o fer ús del transport públic. El director del Parc Natural és Xavier Puig.
Especialment també la integració paisatgística per treure una mica aquesta imatge de camp on els cotxes ara s'han d'ordenar, s'aparquen d'una manera més o menys ordenada, però que ens agradaria que fos molt més formalitzat.
La programació d'aquestes obres, que farà l'empresa pública infraestructures.cat, s'ha establert tenint en compte el període de l'any en què la Fageda d'en Jordà acull un menor flux turístic. Tot i això, es tracta d'una reserva natural que atrau visitants durant tot l'any, de manera que el tancament per obres de la zona d'estacionament principal de la Fageda d'en Jordà implicarà un canvi en les alternatives de mobilitat dels visitants.
També s'ha de dir que és una primera mesura que forma part també d'una estratègia més a llarg termini que s'està treballant a la taula de mobilitat comarcal amb tots els agents implicats, ajuntaments, Consell Comarcal, dintre d'aquesta taula de mobilitat general, la part específica de millora de la mobilitat turística.
L'aparcament de Can Serra, a la Fageda d'en Jordà, es va construir fa uns 20 anys per donar servei als visitants i tenir un espai on deixar el vehicle privat. Per altra banda, a la zona de pícnic s'habilitarà en una ubicació provisional i també es reubicarà temporalment el punt de càrrega i descàrrega dels autobusos d'escolars i visitants per tal de garantir una mobilitat segura en aquest espai.
A Taife ja tenim la màxima qualificació A+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. Taife, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes. L'Escola de Noves Oportunitats de la Garrotxa i la Fundació MAP de Ripoll participaran a la segona fase del projecte Vitamina, que engloba les comarques d'Osona, el Moianès, el Ripollès i la nostra, la Garrotxa. L'objectiu és compartir projectes d'ocupació, empresa, emprenedoria i educació i posar en comú les experiències per escampar models d'èxit arreu dels territoris, informa Anil Puigvert.
L'abril passat es va impulsar un nou projecte fruit de la col·laboració público-privada, anomenat Projecte Vitamina. En aquesta iniciativa hi participen 5 territoris molt propers entre ells, com són Manlleu, la Vall d'Algès, Orís i Bisaura, el Moianès, el Ripollès i la Garrotxa. Aquesta proposta vol concloure amb l'elaboració de 18 projectes dirigits al desenvolupament local dels 5 territoris, que els serveixi com a eina per a potenciar la formació professional. És per això que per aquesta segona fase s'ha realitzat un decàleg de 10 punts que vol coordinar, liderar, desenvolupar, comunicar i valorar la totalitat dels projectes. L'alcalde de Sant Joan les Abadesses, Ramon Roquer, explica la situació actual del projecte.
Fer les entrevistes amb els representants dels 18 projectes. Compartir els projectes entre entitats públiques i privades, conèixer experiències inspiradores d'altres territoris, aplicar l'estratègia de comunicació distribuïda creada en el projecte Vitamina entre els territoris i fer-ne difusió per facilitar la seva transversalitat. I finalment, doncs, transferir el treball fet a altres ens locals de Catalunya.
La segona fase del projecte Vitamina consta de 5 punts diferents. Entre ells hi haurà les trobades al castell de Montesquiu, on l'objectiu és compartir els dubtes i experiències sorgides en l'elaboració dels respectius projectes. Les dues últimes fases volen descobrir la viabilitat de la idea i la posterior difusió. Dels 18 projectes que s'han inclòs hi haurà treballs de l'Escola Noi Madulot, l'Enom de Manlleu o la Fundació MAP del Ripollès, entre d'altres. La regidora d'Empresa d'Olot, Gemma Canalies, explica la importància de ser un any més com a comarca.
Penso que en el moment que estem avui en dia és més necessari que mai poder utilitzar aquestes metodologies de treball i penso que ara les hem començat però que les hem d'anar seguint d'aquesta manera. Penseu, aquests espais de reflexió també sempre estan molt centrats en la persona, en el qual són espais on busquem solucions als reptes que tenim compartits i des d'aquestes visions que us he dit al començament, totalment transversal.
El projecte Vitamina està subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu. La proposta comptarà amb la participació també d'un professional de desenvolupament local que donarà suport als diferents projectes.
Deixem de banda l'àmbit empresarial i de creixement de la comarca i precisament parlem de població, perquè Olot segueix creixent. La capital de la Garrotxa ha tingut un increment de més de 400 habitants durant el 2022. Els nous ciutadans provenen cada vegada més d'arreu de l'Estat, a diferència d'anys anteriors quan provenien de països estrangers. Actualment a Olot hi viuen 36.716 persones.
Les dades del padró municipal d'Olot demostren que la ciutat està evolucionant. El 2021, l'Institut Nacional d'Estadística publicava que Olot tenia 36.299 habitants. En canvi, l'1 de gener de 2022, la ciutat havia crescut en 417 habitants més. El major increment de persones arribades a la capital de la Garrotxa es deu a canvis de residència. Més de 1.300 persones han arribat a la ciutat aquest 2022, procedent d'altres zones del territori espanyol. El tema ha sortit en l'últim ple municipal on el PSC ha destacat també l'arribada de ciutadans estrangers de països com Afganistan, Índia, Gàmbia, Marroc, Colòmbia i Hondures. Segons el portaveu Josep Guix, una de les raons per les quals la gent vol venir a la Garrotxa, i més concretament a Olot, és per la qualitat de vida que hi troben. Aquest increment de la població a Olot fa anys que va en augment. Les dades del 2021, en comparació amb les del 2020, també mostraven un creixement de la població. Pel portaveu d'Esquerra Republicana, Josep Quintana, aquest creixement caldria estudiar-lo amb deteniment. El padró municipal també recull que més de 2.000 persones s'han canviat de domicili a Olot durant el 2022.
I la cara amarga, si parlem de població, és la falta d'habitatge que posa en perill el relleu generacional dels pobles. És el cas d'Argelaguer, on el dèficit de vivendes repercuteix directament sobre l'arribada de famílies joves al poble. L'escola també ho nota en el nombre d'alumnes. L'urbanització de Can Jan és una possible solució. Gerard Puigdemont.
Des de fa anys, Argelaguer compta amb un nombre d'habitants que ronda els 400. Pels pobles petits, l'escola sol ser un bon indicador per mesurar l'evolució demogràfica i d'edat que té el municipi i des de fa temps l'escola Montpalau va baixant en nombre d'alumnes. Ho explica Artur Ginesta, l'alcalde d'Argelaguer.
L'escola és el termòmetre del poble. Si l'escola perd criatures, vol dir que el poble no va bé. Anem baixant de número d'alumnes i l'escola és l'ànima d'un poble.
Actualment a l'escola hi van encara no 40 alumnes i segons l'alcalde, per anar bé, s'haurien de superar els 45. Com en la majoria de pobles d'arreu, Argelaguer amb prou feines hi ha possibilitat de llogar i tampoc hi ha una gran capacitat per créixer. Una de les esperances del poble és poder desencallar una zona on en principi fa anys s'hi havien de fer vivendes, a Can Jan.
Estem treballant aviam si desencallem la zona de Can Jan, que és una urbanització que va quedar aturada ja fa uns anys, el 2009, i allà seria el lloc ideal per poder fer cases, buscar la manera de que siguin cases assequibles, que ens vingui gent jove, que tinguin criatures, que emplenin l'escola.
Argelaguer compta amb una bona situació i té zona industrial, i tot i que hi hauria gent que aniria a viure-hi, aquests es topen amb el problema de l'habitatge.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
Moment de repassar l'actualitat de la demarcació de Girona. El Tribunal General de la Unió Europea ha donat aquest dimecres la raó a l'empresa Transgourmet Ibèrica amb el seu central a Vilamalla en un recurs que va interposar contra la decisió de l'Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea de rebutjar una sol·licitud d'anualitat que havia fet l'empresa contra una petició de registre d'Aldi. La marca en qüestió és un signe figuratiu de gourmet. L'EUIPO havia rebutjat el recurs interposat per la gironina EGM Food, posteriorment adquirida pel grup suís Transgourmet, perquè considerava que l'empresa no havia demostrat un ús efectiu del signe tal i com havia registrat. Després de la decisió del Tribunal General de la Unió Europea, l'EUPO haurà de tornar a examinar el cas. L'Audiència de Girona ha suspès el macrojudici que ha de seure al banc els acusats nou suposats integrants del grup criminal que hauria perpetrat 98 robatoris entre el juliol del 2017 i el juny del 2018. Estava previst que el judici comencés ahir i s'allargués fins al 31 de març. Dilluns, el tribunal va decidir ajornar un dia l'inici de les sessions a l'espera de la negociació entre el comitè de vaga dels lletrats de l'Administració de Justícia i el Ministeri. Va acabar sense acord. Això ha obligat a suspendre definitivament el judici i caldrà buscar una nova data a l'agenda, així com tornar a citar les parts, les víctimes, els testimonis, els investigadors, els pèrits i els acusats, que afronten penes de fins a 12 anys i mitja presó. D'aquests 98 robatoris, alguns d'ells van ser comesos entre Olot i les preses. I a la pàgina política, l'alcalde de Lloret de Mar, Jaume Dolçat, ha anunciat que deixa el càrrec després de 8 anys. A finals d'any va comunicar que no es tornaria a presentar a les properes eleccions, però ha pres la decisió de marxar abans per motius professionals. Diu que s'ha presentat un nou projecte que li demana la incorporació immediata i que no li permet la dedicació que reclama l'alcaldia. Per tant, el més coherent, diu, és renunciar al càrrec. Tornem a la Garrotxa per parlar del Vivim Muntanyes, que celebra la 8a edició amb l'alpinisme com a gran protagonista. És la mostra de cinema i xerrades relacionades amb la muntanya que se celebra a Olot aquest divendres i dissabte. Comptarà amb films nominats i premiats al Festival de Torelló, un dels més importants del món. Totes les projeccions i xerrades es faran als cinemes Olot i l'entrada és gratuïta, informa Guillem Guardiola.
Passió per la muntanya és el denominador comú dels integrants i organitzadors del Vivim Muntanyes. És una mostra de cinema i xerrades relacionades amb l'alpinisme que ja fa 8 anys que se celebra a casa nostra. Aquest 2023 es farà al cinema Olot, punt tradicional en els darrers anys d'una mostra que segueix el camí de grans festivals de cinema de muntanya com és el de Torelló. El Vivim Muntanyes d'enguany comptarà amb una desena d'actes entre projeccions i xerrades que parlaran d'històries de superació, gestes d'alpinistes i les seves vides lluny de la família, entre d'altres. Un dels membres de la mostra és Joan Soler.
La novetat d'aquest any seria que aquest any ho condensem més, o sigui, fem un divendres i un dissabte condensats, deixem estar la part de la sessió infantil del diumenge i havíem fet algun dia alguna sessió entre setmana, també de moment aquest any no la fem, i ho concentrem tot en un cap de setmana així intensiu.
A banda de les pel·lícules que es podran veure al Vivim Muntanyes, la mostra sempre ha apostat per tenir convidats relacionats amb el món de l'alpinisme. Aquest 2023, l'organització ha convidat a Armand Ballart, alpinista encarregat d'obrir més de 400 vies. Un dels organitzadors, Pere Gelis, destaca la xerrada de dissabte al vespre i la figura de Ballart en el món de l'esport de muntanya.
És un dels pioners de l'escalada de grans parets al país. Abans ell encara hi havia una altra generació, però aquesta generació eren menys, eren 6, 7, 8 persones. L'Armand ja forma part d'aquesta generació que va començar-hi a haver dotzenes d'escaladors i ell és una mica l'abanderat.
La 8a edició de la mostra de cinemes de muntanya Vivim Muntanyes es farà aquest divendres i dissabte al Cinema Olot. Es pot consultar tota la programació al web vivimmuntanyes.cat.
Abans dels esports, parlem de l'empresa de reciclatge tèxtil Triturats La Canya i l'associació Integra, que s'uneixen per fer front a la necessitat que generarà la nova directiva europea de residus tèxtils que obligarà a reciclar els excedents que fins ara es llencen a l'abocador. Les dues entitats han estat col·laborant amb els dos darrers anys per determinar la viabilitat del projecte. Ara, aquest febrer, han iniciat l'activitat econòmica amb 5 llocs de treball consolidats. Pere Obac.
Amb la voluntat d'anticipar-se a la necessitat que genera la nova directiva europea de residus tèxtils, l'empresa de reciclatge tèxtil Triturats La Canya i l'associació Integra s'uneixen per crear nous llocs de treball pels col·lectius en risc d'exclusió i garantir el reciclatge dels excedents tèxtils. La nova directiva entrarà en vigor l'any 2025 i obligarà a reduir, reutilitzar o reciclar la fracció tèxtil que fins ara es llança a l'abocador. Les dues entitats han estat dos anys col·laborant en una prova pilot per determinar la viabilitat del projecte i a partir d'aquest febrer s'inicia l'activitat en forma de negoci. La gerent d'Integra és Núria Fiter.
Aquí en aquesta aliança que hem iniciat amb Triturats La Canya, doncs evidentment ells posen el coneixement tècnic pel que fa al triturat de la roba i des d'Integra aportem el coneixement en relació a l'atenció a les persones i al seguiment per poder fer una incorporació al món laboral de tant de persones amb discapacitat intel·lectual com de col·lectius de risc.
Durant aquests dos anys de col·laboració entre Triturats La Canya i Integra s'han seleccionat 1.200.000 peces de roba, de les quals se n'han manipulat la meitat. L'activitat econòmica acaba d'iniciar-se i des d'Integra afirmen que necessita rodatge. De moment han començat amb 5 llocs de treball i 5 clients consolidats.
Per començar, doncs, tenim una plantilla de 5 treballadors, 4 dels quals sí que són persones amb discapacitat intel·lectual, i bé, hi ha una persona que gestiona l'activitat diària i bé, a nivell d'objectius a mitjà termini que ens plantegem, doncs, és ser un referent d'aquest sector a nivell europeu, d'aquest tipus de feina, i llavors, evidentment, la creació de nous llocs de treball i consolidar-los per tant persones amb discapacitat com per col·lectius de risc.
Integra ja té la possibilitat de crear llocs de treball dins la mateixa entitat amb altres projectes, però Fiter afirma que el fet de poder-los crear en col·laboració d'una altra empresa, que els dona una projecció pel que fa a la creació de més llocs de treball, és el que més persegueixen. Aquest és el primer projecte que tenen d'aquestes característiques, però esperen que no sigui l'últim.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter, les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot, som present, som futur, ara i sempre.
Dissabte sobre rodes i un dels grans protagonistes serà el Club Patinatge Artístic Olot, que mesurarà el seu poder al Campionat de Catalunya. Obrim la carpeta esportiva.
L'esport a Ràdio Olot.
El CPA Olot intentarà repetir l'èxit gironí aquest cap de setmana al Palau d'Esports de Granollers. El grup gran, dissabte, i el júnior, diumenge, són candidats a l'or. El grup petit, el primer a actuar, buscarà la classificació per a l'estatal en una competició llarga i renyida. La Federació Catalana recuperarà en aquest campionat la pista blanca, destrossada pel Glòria del 2020. Ens porta més detalls en David Planella.
El Palau d'Esports de Granollers, un dels principals pavellons del país, es vestirà de gala aquest cap de setmana per acollir el Campionat de Catalunya de Show. Una pista blanca taparà la pista blava d'handbol i afavorirà l'espectacle que intentaran donar els 53 equips que hi patinaran entre dissabte i diumenge. N'hi haurà 3 del Club Patinatge Artístic Olot que esperen donar continuïtat al bon començament de temporada que van tenir a Fontejau. Només fa 3 setmanes del campionat gironí i el director tècnic i artístic del club, Ricard Planiol, explica què han intentat treballar en aquest curt període de temps entre competició i competició.
Tots anem una mica amb les mateixes condicions, no hi ha gaire variació amb el que és en l'aspecte tècnic d'una competició a l'altra, però sí que hi ha un treball per anar perfeccionant cada vegada una mica més i per tenir doncs, més sincronitzada aquesta coreografia. Hi ha un, bueno, doncs, hi ha un punt, diguem-ne, de més seguretat que fa que les patinadores ja es facin cada vegada de la coreografia una mica més seva i que puguin plasmar doncs, cada vegada amb una mica més de facilitat doncs, aquesta coreografia.
El grup gran del CP Olot va ser campió de Girona amb el ball No em vinguis amb cuentos i defensa el títol de Catalunya que va aconseguir la temporada passada. Dissabte buscarà el 21è de la seva història i per trobar-lo haurà de superar rivals de nivell internacional. En total seran 9 els participants de Show Gran i el CP Olot sortiran de penúltim just després del Girona i just abans del Tona i del Masnou.
És bastant similar al que vam tenir en la competició del territorial. Ja ens agrada. Sortim, a més, en els darrers llocs com a places ja de preferencials i això ja és un signe bo.
La competició de Show Gran arrencarà dissabte a 8:15 del vespre i abans, a 5:15, haurà començat el Campionat de Catalunya amb la modalitat de grups petits, on el CP Olot, amb el disc Aixeca't, sortirà 11è de 17 conjunts. Ricard Planiol destaca la competitivitat que hi haurà i espera que el petit aconsegueixi la classificació pel Campionat d'Espanya.
La veritat és que en té moltes ganes, ha fet un inici de temporada molt i molt bo, a més estem portant aquest any un treball de molta qualitat tècnica i esperem doncs, que aquest Campionat de Catalunya puguin ells esgarrapar, ja que tenen molts més competidors, puguin esgarrapar la plaça per participar en el Campionat d'Espanya.
I l'endemà diumenge serà el torn del grup júnior, que la temporada passada va ser campió de Catalunya, subcampió d'Espanya i campió d'Europa. Aquest any ha començat sent el millor de Girona i ara, amb el ball Soc Jo i amb un equip encara més jove, aspira a repetir l'èxit a Catalunya.
Lògicament, tot s'ha de veure amb els competidors que hi hauran, però sí, una de les parts és mantenir una mica aquesta plaça de lideratge que vam aconseguir doncs, l'any passat.
El Campionat de Catalunya de grups de show es podrà seguir aquest cap de setmana a través d'Olot Televisió i es podrà escoltar en directe a Ràdio Olot dissabte al vespre en una retransmissió especial que combinarà la competició de patinatge artístic amb el partit de l'hoquei Olot contra el Mataró. La tarda sobre rodes arrencarà a 6:45 i tindrà tot una hora de prèvia.
Déu-n'hi-do, el dissabte que ens espera entre patinatge i hoquei serà una tarda vespre de ràdio i de sobre rodes. Esperem que de bones notícies. Ara parlem de la Unió Esportiva Olot, precisament diumenge, també en directe aquí a Ràdio Olot, un Olot Manresa, però parlem de la funció més social i de club que va portar el seu projecte esportiu i social, en aquest cas a l'Ateneu Barcelonès, al club. El president Joan Agustí va tornar a demanar a la Federació Catalana de Futbol que defensi les llicències dels jugadors. També van assistir diversos periodistes i el vicepresident del Futbol Club Barcelona, Rafael Juste, entre d'altres.
No era la primera vegada que la Unió Esportiva Olot trepitjava l'Ateneu Barcelonès per explicar el seu projecte. El club també ho va fer fa 4 anys per transportar la seva filosofia i posicionament basat en un futbol social sostenible més enllà de la Garrotxa i les comarques gironines. El president Joan Agustí, acompanyat del periodista Frederic Porta i l'economista Miquel Àngel Barràbia, també va defensar un projecte identitari. En aquest sentit, va lamentar que la primera divisió i primera federació predomini el capital estranger i que a la segona divisió no hi hagi presència catalana. Agustí va tornar a mostrar la seva disconformitat amb la Federació Catalana de Futbol i va demanar que es defensin les 185.000 llicències dels jugadors. També va assegurar que perquè la Federació Espanyola de Futbol faci canvis, la catalana ho ha de demanar. L'impossible que em diu el meu amic Joan Soteres no l'entenc, va dir.
Jo penso que no, la federació ja ho han dit ells, que marxar d'augmentar el número de grups de tercera divisió catalans és impossible, fan servir la paraula impossible. El projecte de la Unió Esportiva Olot és un projecte que es fa a la Garrotxa i en la Garrotxa només hi ha l'1% de les llicències de futbol de Catalunya. Per tant, com no ho fem molt bé tots els clubs que estem treballant aquí a Olot i a la Garrotxa i no tinguem una política molt clara, molt ben definida, doncs realment això costa moltíssim.
La xerrada tertúlia va comptar amb la presència de personatges reconeguts a l'esport català com el periodista Xavi Torres i el vicepresident del Futbol Club Barcelona, Rafael Juste, que també va demanar a la federació que tingui més en compte els clubs petits.
Tenim molt d'aprendre de l'Olot i que realment costen d'entendre
que equips com l'Olot i de molts altres de Catalunya estiguin passant penúries, problemes per subsistir quan hi ha aquests fons a la federació. Jo crec que es tindrien que repartir, si més no, o estudiar una manera més equitativa de donar-li més força al futbol, perquè en definitiva necessitem del futbol per continuar fent projectes socials. Per tant, sí, vull dir, m'afegeixo també amb aquesta crida que la federació tindria que tindre molt més en compte els clubs petits, no?, perquè pugin.
Aquesta cita a l'Ateneu Barcelonès, on la Unió Esportiva Olot va defensar que el futbol arrelat al territori és possible, es va tancar amb una copa de cava.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
Fins aquí l'informatiu migdia d'aquest 1 de març de 2023, estrenant el tercer mes de l'any amb l'actualitat més pròxima, com sempre, que poden seguir a través del portal web garrotxadigital.cat minut a minut. Gràcies una vegada més per la seva confiança. Seguim connectats. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.